És l'hora de Mossega la Poma. Molt benvinguts al programa 224, a l'onzè de la vuitena temporada. Avui parlarem de storytelling organitzacional i també personal, concepte que ens explicarà l'Eva Schneiders, una dona de família de contadors d'històries que parla 7 idiomes, no com jo, que no li sé dir ni el seu nom, i es dedica a ajudar a les persones i empreses a canviar la seva realitat a través de les seves històries. En temps de tertúlia parlarem dels nous robots domèstics connectats a internet, de l'Echo d'Amazon i de Jibo. També ens farem ressò d'un malware molt dolent que infecta els iPhones via USB, ja sigui per mitjà del Mac o del PC, i m'ha interessat molt com el funcionament d'aquest malware. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Mossega la Poma rep el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'urna de cartró, benvinguts, això és un homenatge al 9N, benvinguts al programa setmanal...
Però té una forma d'urna,
sí,
però la forma no està associada al material.
No.
Pot estar associada a la textura.
Tens raó. Per cert, si mireu, no a Twitter, mireu a Twitter, hi ha fotografies que són molt emotives, de gent retratada a darrere de l'urna. És a dir, que l'urna feia com de televisió, era com un gran objectiu. Estava una mama i la nena, la iaia, molt, molt xules. Doncs això, benvinguts al programa setmanal, on conversem de forma dispersa, dispersa total, com ara mateix, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te al control de la nau. Codirecció i postproducció, Marc Calier.
Hola.
Lo mismo digo. Producció, conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares. I com no tens el guió davant, ho diré jo, perquè avui no és en Raül.
Saludem a les emissores que ens remeten per tota Catalunya, per Andorra i part de l'estranger, i no saludem a les que no ens emeten. I Tomàs, avui estic molt content.
Espera, també hem de dir que hem de saludar als amics de Canal Digital de Nació Digital.
Evidentment, sí. Però estic molt content.
Per què?
Perquè el senyor Google, el senyor Larry Page, ha decidit convertir-se en un supervillano.
Però dolent, sí, sí, dolent, sí, sí. Dolent,
el senyor del mal. Està fent ja discursos que sembla que li falti el gatet aquell, vagi amb el gatet aquell. Perquè bàsicament ha decidit que ara ja deixin la feina de CEO, de director general de Google, li queda
petita.
Li queda petita és i veritat. Ha posat en aquell senyor que es diu Sundar Pichai.
Torna a dir el seu nom, sisplau.
Sundar Pichai.
M'encanta aquest nom.
Sundar Pichai. Doncs en Sundar Pichai ara, si diguéssim, gairebé porta totes les divisions de Google, em sembla que accepta...
És un macro...
La de finances, la de YouTube, i em sembla que la de comptabilitat, i un senyor fent allà amb el Compte Plus, portant la comptabilitat de Google.
I el Community Manager.
Exacte. Però ell ara es vol dedicar a coses supergrans. Vol arreglar tots els problemes de l'univers.
Què els passa al CEO de les grans companyies que s'embarbolen d'aquesta manera?
Deixa't estar. Vinga. En Larry Page és un senyor que té tots els calés del món. Vale? I és una persona, diguéssim, que és més, és més intel·ligent que pràcticament tota la gent que ell es troba pel món, i a més ell ho sap. I ell veu problemes al món i té ganes de canviar-los.
Tenir diners no és sinònim de ser intel·ligent.
No, però aquest senyor és intel·ligent perquè, a veure, si Google és on està...
No discuteixo,
sí, Google està on està perquè hi ha una cosa que es diu PageRank, que és un argument, perquè és un algoritme que resol...
I ser intel·ligent i fer diners no vol dir ser feliç. I,
no, segur que no és... No, d'acord, però aquest senyor va fer una cosa que deia PageRank, que era l'algoritme aquest que resol, que fa que el motor de cerca de Google sigui tan bo, però és que no ve de pàgina. Ve de Larry Page, fer ell.
Ah, perquè era el seu rang, el rang d'en
Page.
Sí, el
ranking, el programa que fa que Google sigui... d'on surten els calés de Google, ho van programar ell i el Sergey Brin quan estaven fent la tesi doctoral que no van acabar. Se'l van programar ells. I ells van aconseguir que els hi deixessin diners i per muntar l'empresa i embotar l'empresa de les més grans que hi ha del món, perquè Apple encara que els hi passava. Però aquest senyor és molt intel·ligent, té molts calés i té moltes ambicions i vol resoldre els problemes de l'univers. El que passa que allà, quan el sents parlar i el tipus de problemes que vol resoldre, com el vol resoldre, comença a fer una miqueta de por. Sí. Però està bé que hi hagin supervillanos, perquè així poden sortir superherois.
Deixem el
senyor... I així la gent pot anar amb leotardos pel carrer.
T'agraïm molt que ens hagis explicat d'on ve el PageRank i deixem el senyor Larry Page amb el seu gatet negre. Ah.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Doncs molt bé, benvinguts un altre cop de nou, ara encetant la part d'entrevista, conversa, com li vulgueu dir, per fi amb la Eva Schneider. Benvinguda a Mossega la Poma. El Carles Canyo estarà encantadíssim d'escoltar la teva veu al programa, per fi, perquè ha sigut un dels teus defensors. Sisplau, que vingui la Eva, que segur que us agradarà. Doncs t'agraïm molt la teva presència. Segons expliques a la teva bio, diu que vens de família de contadors d'històries. Que això m'ha encantat. Vas estudiar disseny, parles 7 idiomes i t'encanta la tecnologia. Dius que a la gent li agrada explicar històries, per això tu has fet una mica teu i ho has incorporat a la teva professió. I la primera pregunta és una cosa que he llegit a la teva web i que voldria que ens donés peus a parlar, que dius que una història pot canviar una vida.
Sí, senyor.
Sí, això ho he llegit dintre de tot el llistat de coses amb les que tu creus, no? Les teves creences.
Si no recordo malament, també posa que un poema o una cançó pot canviar una vida.
Sí. Una mirada, escoltar bé, també hi ha diferents coses que s'interessen.
Sí, però realment he posat això de la història pot canviar una vida, a part que és la meva feina, perquè realment en el moment que escoltem o expliquem una història donem forma al que creiem en aquest moment, al com estem veient el món. I que un ens expliqui una altra història, una altra manera de veure les coses, et pot canviar la vida molt més que un argument, no? Que és millor per tu fer esports, no? Per exemple. Jo me'n recordo fa molts anys vaig conèixer un entrenador personal en un gimnàs que per presentar-se va explicar que ell fins als 40 anys no havia fet mai esport. Mai, bueno, al col·legi, deia.
Sí, igual que feia.
No,
que
el pelín, no? Ni escalar la corda.
Era un tipus que li agradava el jazz, li agradava beure i fumar i sortir de festa i simplement havia decidit que els esports no era per ell. I va tenir un accident, va tenir que fer rehabilitació i ahir es va enganxar. I es va enganxar de tal manera que va deixar la seva feina en una multinacional i es va fer entrenador personal. Clar, no vol dir que aquesta història en concreta em va canviar la vida, però et dona una perspectiva radicalment diferent del que és fer esport i del que és possible també fer esport.
De fet, és interessant en aquest programa, quan ens hem posat una mica més transcendents i hem deixat de banda una mica la tecnologia, el fet de que a la vida et passi una cosa que sigui com un abans i un després. Si, diguéssim que tenim la vida plens de moments, diguéssim, no sé, com flat events, o sigui, coses planes, no? Però de cop i volta la pèrdua d'algú que t'estimes molt, un accident, una cosa, és com un gran pum, no? És un pum d'abans i després. El fet que això et passi, que facis una reflexió sobre això, et canvia molt la perspectiva i hi ha un canvi molt rotund després d'aquest fet, no? Ja sé que aquesta pregunta te l'han fet milions de vegades, jo ja te l'he sentit escoltar i te l'he escoltat en altres entrevistes, però pels oients de Mossega la Poma és obligada, que és l'storytelling organitzacional.
Bona pregunta, Tomàs.
Gràcies.
Pensa que les organitzacions, qualsevol tipus d'organització, és un sistema de persones, és com una societat. La societat està formada per creences compartides, valors compartides, experiències compartides, moltes relacions. I les històries són, com m'agrada dir, el pegament que manté tot això. El que ens expliquem, què compartim en una organització, en una societat, ens manté unides. O no unides, com s'ha pogut veure els darrers dies amb les votacions aquí. No? Quan no compartim històries, quan les històries no es troben, quan pensem que la nostra realitat és molt diferent de la d'altra persona, ens separem de l'altra. O sigui, en el storytelling organitzacional, per entendre'ns, el que es fa és portar aquestes converses de cafeteria les converses de la...
De la cuina,
de
no?
De la cuina.
Del microones.
Escoltar-les i fer-les visibles i fer-les servir, perquè les històries ja són allí, la gent ja comparteix històries de manera completament espontània, però normalment no es presta molta atenció, només hi ha com unes eines de comunicació oficials, corporatives i de comunicació interna o externa. I totes aquestes converses espontànies no s'escolten ni es fan servir.
Però el que tu proposes de storytelling és més elaborat que una conversa informal de cafeteria. Entenc que darrere hi ha una tècnica que aïlla l'essència de la història, la connecta amb un valor o amb els valors de l'empresa, destaca el que sigui i, a més té una metodologia perquè sigui entretinguda, perquè capti, perquè t'arribi, no? A darrere hi ha tot un joc, no? Tot una sistemàtica. És així.
Està molt bé que em preguntis això. Perquè, evidentment, les converses espontànies serveixen per això, per compartir una estoneta amb una altra persona. El primer que hem de fer és escoltar i escoltar de debò. No només passar l'estona, sinó escoltar de debò què s'està dient i fer preguntes sobre el que s'està dient per portar l'anècdota o la conversa informal cap a una història de debò. Després es fa edició, es busca els valors que estan sota la pell de la història, es busca tota la informació que no es veu a primera vista i es fa després una feina de què es pot fer, perquè no totes les històries s'han de compartir en públic, per exemple. Mm-hmm. Algunes es comparteixen només en un petit grup o es fan servir només momentàniament i d'altres s'incorporen al que seria la narrativa corporativa oficial. Mm. Però clar, és que hi ha molta feina darrere, no és una feina només de anem a fer un cafè i ho gravem i posem a la web. No, no és això.
També m'ha agradat molt un altre vessant en organitzacions i empreses, on dius aquestes converses informals de cafeteria i el que se'n deriva, ben analitzades, ben buscades, ben, amb una mentalitat oberta d'aprofitar, fan aflorar talent. I podem aprofitar-les com un punt d'interès per recursos humans, per promocionar les persones, per potenciar les seves idees, no? Va una mica per aquí, entenc, no? Sí. Com connectes l'storytelling amb la cerca de talent i amb com fer créixer els departaments de recursos humans de les empreses amb una funció potser més moderna que no la tradicional, no? De fer la nòmina i...
Bueno, per una banda podríem dir que normalment hi ha una diferència, o el que trobem a la feina és que hi ha una diferència entre la narrativa oficial i la llista de valors que està a la paret i el que realment s'està dient i s'està visquint el dia a dia de l'empresa. O sigui, és una feina que primer s'ha de fer. Per altra banda, pensa que en el món dels recursos humans cada cop menys estem treballant sobre coneixements i habilitats concretes, sobre títols, diplomes i de més, i el que sap fer la persona, i estem treballant molt més amb competències, amb formes de ser, amb motivacions de les persones, amb qui és la persona per dintre.
Hi ha hagut com una espècie d'inflació amb el tema de les titulacions.
Completament.
Abans un títol universitari era una cosa que té molt poca gent, avui en dia serà que tothom en tingui a tenir, i la gent va buscar més i més títols i al final no volen dir res.
És que hem evolucionat d'un món molt mecanicista, que té un origen a la revolució industrial, cap a un món molt més líquid.
Creatiu, no?
Creatiu, molt més en moviment, molt més sistèmic, on entenem que, o valorem més en aquests moments, perquè és una tendència, no? Valorem més que una persona encaixi a la nostra empresa, a la nostra manera de pensar i de fer, que no pas que sàpiga fer una cosa concreta, perquè al final el coneixement, primer la informació està a l'abast de gairebé tothom, i el coneixement es pot adquirir, i les habilitats es poden adquirir, però una forma de ser no. I una motivació tampoc. No es pot crear de res.
En la gent de Google, quan tenen el seu procés de selecció, tenen com un mite que diuen que una persona que vagi a treballar a Google, Google té que tindre el googliness. I és com una qualitat que no saben definir, però que saben identificant les persones.
Hi ha una altra cosa, Marc, que o sigui, també s'explica i va en el mateix sentit que deia ara, la Eva i tu, que és el DNA de les empreses, l'ADN de les empreses. Tota l'empresa té un ADN, que no vol dir que sigui mòbil ni canviable ni invariable, és bo que canvi, però m'agrada molt el concepte de líquid, perquè l'empresa pot ser molt rígida. El problema és que l'entorn nostre és supercanviant. I, de fet,
No té sentit construir una empresa on els seus membres no siguin tampoc també líquids, perquè encara que avui sembli, a més, quan t'alinies amb una línia d'empresa, ara toca fer això, doncs tothom ens posem a remar cap a una banda, no? Però de cop i volta, en una setmana, t'ha canviat completament el panorama. Has de fer una altra cosa diferent. Si només has contractat persones en base a coneixements, tens un problema.
Sí, perquè exactament això.
Tens un problema, perquè el temps de reacció s'allarga tant, a part de que causes problemes. Si t'he contractat per un coneixement que ara no necessito, ara no pots seguir amb nosaltres. Quan el que li demanes a aquella persona és que has de tenir els coneixements mínims bàsics, ja te'ls reconec, però sigues adaptatiu al màxim i implica't i sigues receptiu a que hi haurà canvis. No?
Passa que tot això també té que estar alineat amb... I no m'agrada això d'alinear perquè es va servir massa, però té que estar d'acord amb la forma en què s'avalua la gent. Per exemple, a la UPC es dediquen a avaluar els docents i a tothom en base a una pila de paràmetres. I el problema està en que de vegades aquests paràmetres no són aplicables i hi ha feines o coses que es deixen de fer o que la gent deixa de donar importància perquè no m'ho valoren per això.
La flexibilitat de la tipologia de la feina, la flexibilitat del mercat, la flexibilitat de les teves tasques i de les teves responsabilitats, normalment no està ben connectada amb el pagament, amb la retribució, ni amb els objectius, que són bastant més rígids. A vegades costa més de canviar. Que no.
Però està canviant molt això, Tomàs.
Sí.
Penso, jo treballo, col·laboro amb dues consultories de recursos humans i els models d'avaluació, el com es redacten els job descriptions, o sigui, la descripció del perfil que es necessita del joc de treball, ha canviat molt. Si t'hi fixes, pots entrar en qualsevol portal de feina i veure que es demana coses que no tenen res a veure amb el que has estudiat ja.
Sí, sí, però és veritat. Les demandes de treball són molt interessants. Escolta'm, abans has dit una cosa, no volia que... Ara vull entrar en el terreny una mica més personal, perquè una cosa és que fan les organitzacions, l'altra que podem fer nosaltres, que crec que aquesta part a mi personalment m'interessa més, no? Però des del punt de vista de l'empresa, a vegades l'empresa ho fa bé, descobreix bon talent, escolta, té bones idees i falla comunicant-les. S'equivoquen comunicant. Això a Twitter, si segueixes les històries a Twitter con les que no tens massa temps de reacció i com no tinguis una cultura molt clara de com has de comunicar, perdona l'expressió, però la cagues, dona'ns o explica'ns una mica com s'hauria de... els grans trets, no?, per fer una correcta comunicació empresarial, no?, derivada una mica de l'storytelling.
Ui, el que has dit, la paraula correcta.
Ja. Sí, és molt difícil.
No sé si hi ha una manera correcta de fer les coses i, des de luego, no hi ha una manera de fer-les. La primera cosa que hem de fer sempre és escoltar. I és el que més sovint s'oblida. Tant si és una empresa com si és una persona, escoltar el que ja existeix, o sigui, posar l'atenció i prendre consciència de les coses que m'explico jo, de les coses que diuen sobre mi els meus amics i els meus enemics, aquest és el punt de partida. Si no escoltem primer, no podem fer una estratègia de comunicació.
Ni corregir, ni res.
Mm. En el moment que jo me n'adono de què s'està dient, com em perceben les persones i què m'estic explicant, puc començar a treballar per millorar-ho i canviar-ho.
Molt bé, em va genial que això que acabes de dir, perquè de fet hem fet tots un reconeixement a les persones que estan en aquest moment escoltant Mossega la Poma, que ja estan començant a fer aquest exercici.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, amb l'Eva Snyders a l'estudi parlant de storytelling organitzacional. En aquest cas, ara ho portem més cap al terreny personal. ¿Vale? Com ens pot ajudar l'storytelling a nivell personal? Com ho hem de fer? Què hem de fer? Què hem d'incorporar?
Molta creativitat, diria jo. Una de les coses que em va sortir l'altre dia en una classe que estàvem parlant, i hi ha coses que semblen molt òbvies però no les pensem, és que hi ha molta gent dient per allà que quan expliquem històries és per emocionar una altra persona, i aleshores busquen la manera màgica, l'eina que resol això, no? De com puc emocionar
però
una
no
altra persona.
No tots som guionistes, ni còmics,
ni
actors.
Cal, ni cal. Però el que passa és que tots els éssers humans, totes les persones, expliquem històries. I alguns, hi ha una cita una mica políticament incorrecta, que diu el storytelling és com el sexe. Tots ho fem, però no tots ho fem igual de bé. Que és un guionista que es diu David Mamet, molt, molt famós. Tots expliquem històries. El que passa és que ho fem de manera molt inconscient. Ningú ens ha explicat, ningú ens ha ensenyat conscientment com fer-ho ni com...
Aquí s'acaba el símil, oi? El sexe no el fem inconscientment, perquè tenim un problema, oi?
No, si jo te contaria...
tornant al terreny de les emocions, jo diria encara més, ens encanta que ens expliquin històries. I de fet, on no n'hi ha la història, a vegades la traiem perquè és, crec que és condició humana. A Twitter, veure imatges, no et passa allò de que veus una imatge, hi ha imatges que estan tan ben fetes que per elles mateixes expliquen una història encara que no expliquin allò que t'estan dient que volen explicar, saps?
És encara millor. Sí. Una bona, jo he estat editora de foto molts anys, la fotografia és un món que m'encanta. Les fotos són com portes a històries. La foto no és una història. La foto et permet a tu, com a persona que l'està veient, imaginar-se la història.
És com un escenari, no?
I és encara fantàstic, oi? Que ningú t'està dient el que has de pensar o el que has de sentir. Tu fas el teu cap. I penso que és molt màgic, això.
En aquest terreny més de storytelling personal, quina part li donaries de pes i també com una competència, suposo, que tots puguem aprendre a fer-la anar millor i a dedicar-hi temps per aprendre? Quin valor li dones a saber parlar en públic?
Per parlar en públic? Ja és un altre tema. El que sí que diria és que hi ha també tendències amb això. O sigui, fa 10 anys la gent agafava el seu PowerPoint, que aleshores era una eina com molt tecnològica i molt avançada i que flipàvem encara. Fa 10 anys igual no, fa 15. I podria posar allà gràfics i taules i el que fos, i molt de texta, i ja estava bé. Això avui dia ja no val. O sigui, és que el públic se trauria a sobre, no? Penso que avui dia, per presentar en públic, hem d'ensenyar més de nosaltres mateixos, per resumir-ho així molt, molt breument.
Encara que t'exposis.
Sí, i sobretot perquè t'exposis, és que
has
aquesta és la idea.
Però aleshores m'estàs dient que una part de l'enganxe, una part de la credibilitat, una part de que t'expliquis una cosa que després aquella persona al cap dels anys recordi, és perquè t'hagis una mica despullat?
Evidentment. Evidentment.
És molt heavy el que estàs dient, quan normalment sempre tenim mecanismes de defensa. No? Quan parlem...
Però pensa un moment, o sigui, amb quines coses ens emocionem les persones? Ens emocionem perquè podem posar-nos a les sabates d'una altra persona. Només pots posar-te a les sabates d'una altra persona si està ensenyant una cosa de com són aquelles sabates. No empatitzem amb dades o amb qualsevol cosa que posi al PowerPoint. Empatitzes perquè un parla del seu fill, perquè parla d'una cosa que li ha passat personalment. És que és l'única manera.
O sigui que arribar a la fibra sensible o arribar, en el bon sentit de la paraula, no ho deia des del punt de vista sensible.
M'agradaria més dir connectar.
Connectar, no? Exacte. Gràcies. Jo
això faig que ho explico, però d'una manera molt menys políticament incorrecta. En general, tots som unes porteres. I quan algú t'explica una cosa de si mateix, capta la teva atenció. I quan tens l'atenció d'algú, li pots explicar alguna cosa. A part, però l'atenció és quan les persones s'interessen per persones, ja. No per conceptes ni per idees.
Podem parlar dels altres. No només parlem de nosaltres mateixos. Jo puc explicar-te una cosa que li va passar a un amic meu, però ho estic
és una persona
explicant des del meu punt de vista i estic posant allí la emoció que em provoca a mi. Aquesta és la idea.
L'humà,
sí.
Veient aquests dies, repassant el guió, encara que no ho sembli, m'ho seguis, alguns de l'equip ens mirem i ens documentem i llegim i visualitzem entrevistes dels convidats, no digo na,
Jo no sabia ni que venia.
Ja ho sé. Doncs,
sabia que no venia un tio barbut com és habitual.
No, perquè t'ho vaig dir la setmana passada que vindria una noia molt maca.
I lletjo.
Sí, ja. Bé, doncs, parèntesi a banda.
O que s'assemblen en Jordi Basté.
Exacte. Una de les coses que he après aquests dies preparant la teva intervenció i que m'ha sorprès i crec que em servirà i que no ho feia i que vull començar-ho a fer és quan formem, els que fem classes o els que tenim que portar classes endavant, que hi ha aquest factor d'explicar històries, el factor comunicacional, el factor connectar... A mi sempre m'ha funcionat molt bé la passió, perquè no sé explicar coses de les quals jo no estic apassionat.
Quan
estic
apassionat...
Passió! Sí, bueno, te n'enfots, però...
No, que sí, però, que sí, però
no
quan
estic
passió,
perquè
moltes, fem això.
Moltes moments de formació que faig no són remunerats, es faig perquè em ve de gust fer-les. ¿Vale? Deies una cosa que a mi m'ha xocat, i és... A part de que connectar i tal, que en el fons no deixes de ser una mica de showman, ¿vale? Però és que això és super esgotador. I al final, esto es, has dado el spark, ¿no? Has fet la xispa i esto passa i no té cap tipus d'importància. És millor treure'ls-hi amb ells, fer-los participar amb el principi aquest d'escoltar, una escolta activa, i quan ells participen, ells fan la reflexió, ells interioritzen, és quan realment es produeix aquesta correcta comunicació o connexió. No? Explica'm una mica més això, perquè ho he llegit una mica de passada, no sé si ho he acabat d'entendre bé. Tu deies de escoltem i fem que els altres participin de...
Sí, hi ha un...
De la història, eh?
La història, o sigui, la manera d'explicar històries, prefereixo dir compartir històries que no explicar-les, perquè explicar dona la idea de que jo emeto cap a un públic passiu, i no és així. Perquè jo explico una cosa i el públic s'està imaginant la història. De fet, és una mena de cocreació ancestral. No? Jo sempre penso que quan faig una classe o faig una presentació, si va bé, surto amb més energia del que he començat. És com quan vas a ballar. Igual físicament estàs una mica cansat de ballar, però et sents com vigoritzat, com
sí.
amb més energia.
D'acord, però com fas alegria. Que els altres participin? Com fas que els altres expressin, que els altres connectin, que la història sigui compartida? Com ho fas?
Pues, explicar històries o compartir històries és com un ball. Tu estàs molt... Estàs com en una espècie de comunió amb el públic i estàs molt atent a les seves reaccions i balles amb aquestes relacions.
Vull dir que
reaccions.
Les agafes, les reculls
i adaptes el que estàs dient i com ho estàs dient a les reaccions. Les històries no són de guió.
Això que dius, això ho has dit així com el que no quiere la cosa, però això és superdifícil,
però,
sortir-te
bueno,
de la guió.
Però és un entrenament, però és que no es funciona amb un guió. Les històries, de fet, tenen una gran diferència. O sigui, les històries clàssiques de les que expliquen els contadors d'històries no tenen guió i no s'aprenen com un text teatral. Tu tens una idea dels elements i del recorregut d'una història, però l'expliques cada cop diferent, perquè l'expliques en funció de com reacciona l'audiència.
Quan tu fas una classe, quan tu fas una presentació, és important mires les persones i pares atenció i canvies el teu ritme en funció d'això. I també la gent, quan veus que el que presenta no està pendent del seu PowerPoint o del seu món personal mirant un punt a l'infinit, sinó que estàs mirant, et vas preocupant de mirar els ulls i d'acomodar la teva posició i la teva energia a la posició i els canvis d'humor que té la gent també ho nota. I és quan es va creant aquesta ona harmònica que també t'ha donat energia.
També hi ha coses tan senzilles com fer preguntes al públic o guiar-les amb una espècie de visualització, és a dir, aquesta frase tan poderosa que comença amb imagina't un, no? És una manera de saber cap a on està pensant l'audiència, és a dir, jo ajudo a que tu estiguis pensant en el que a mi m'interessa, no? I ens acompanyem amb aquesta visualització. O sigui, hi ha moltes tècniques que es poden fer servir.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Bé, Molt bé, aquí amb l'Eva hi ha la part final de l'entrevista. Hem aconseguit condensar molt, molt condensadament, una conversa molt llarga d'hora i mitja o gairebé dues hores amb en Carles, faltava el tema de les presentacions. Jo t'escolto a tu i em sembla que ho dius molt fàcil, però realment em sembla molt complicat. O sigui, si ja em sembla complicat que t'aprenguis, quan fem formació nosaltres, la fem en base a una tècnica, per tant, tenim la, entre cometes, l'obligació de que els oients, de que els alumnes, adquireixin una sèrie de coneixements. Ho pots fer de moltes maneres, jo crec molt en base a la motivació. Crec que has de tenir escolta activa quan estàs fent la classe, ja costa molt aprendre't una lliçó, modificar-la on the go, en funció de l'audiència, però jo encara vull anar més lluny, o sigui, vull que ells participin d'aquell acte, no? I a vegades costa molt fer-los participar, encara que els diguis imagina't què o... Una última frase, últim consell que ens ajudi a treure el millor de la gent que tens allà davant. A vegades passa, i es dona aquest moment màgic.
Li donaria la volta al que estàs dient. Pues què és per tu una participació? Perquè, clar, si jo espero que la participació sigui d'una determinada manera, sí, igual no s'adona el que jo m'imagino, com tu te l'esperes. Mm. Igual s'està donant d'una altra manera i no te n'adones. Però això és una màxima de comunicació. És a dir, el tipus d'objectiu que jo em poso per la meva comunicació ha de ser coherent, ha de ser un objectiu que pugui complir.
I que tingui sentit en el context.
I que tingui sentit, perquè moltes vegades a classe o en una presentació o en un auditori estem pensant que el públic s'ha adormit, per exemple, que sobretot la gent que té molta por, no? Diu, no, és que la gent està avorrida, està adormida, no els hi interessa i tal... Però igual no és aquest el tema, igual estan simplement molt concentrats. No sé si t'has fixat algun cop en una audiència de persones que estan concentrades escoltant i potser tenen aquesta cara d'estar mig adormits.
A mi em va passar de fa poc. Vaig fer una xerrada per professors i n'hi havia un que feia una cara molt sèria, molt sèria, molt sèria i em tenia preocupat. Les paranes, mira, tothom, és que ell tan sèrio, tan sèrio, i aquest em fotrà per ell. I a la sortida et ve a buscar i et felicita. I dic... Dic, hosti, tu, diu, no, és que estava, diu, és que m'estaves explicant coses i estava pensant molt en el que m'estaves dient i en coses que tenien d'allò, i el tio fotia una cara, però que de veritat que deia, aquest senyor ara s'enxecarà i em fotrà un pantallot, i en canvi el tio estava concentradíssim. I dius,
no, però si vols un consell, a part de pensar que igual t'estàs imaginant com haurien de participar i no estàs deixant espai perquè participen a la seva manera, buscaria eines com de comprovació. De checking. De checking, aviam en què estan pensant aquestes persones, què estan fent, on estan amb el seu cap, o igual has de fer més preguntes, no ho sé, però per saber realment en què estan pensant.
Molt bé, doncs amb aquest consell, diguéssim, de caire pràctic i didàctic, acabem aquí la conversa amb l'Eva Snyders, avui parlant de storytelling, una cosa que feia molt de temps que havíem d'haver fet a Mossega la Poma i que per fi la podem complir amb la presència de l'Eva. Moltes gràcies.
Això hauríem de fer, si l'Eva vol que vingui un altre dia, que hi hagi
nosaltres, Carles. Sí, en Carles, que tinguin el seu tet-a-tet.
Però aleshores hem de fer sessió doble, penso, perquè no ens donarà
el temps. No ens arribarà.
No ens arribarà.
Ho farem.
Potser que ho fem en vídeo.
Anem a deixar un moment de... Mira, començar a sacsejar una mica l'Eva. Anem a escoltar una cançó de les Browns Radio Return que es diu Shake, Shake, Shake. Molt bé, Eva. Someone starts to move.
only up to you to get yourself. This room is hot, but we can make it hotter with your help. I'll dance with you. We'll dance together until everybody's moving to the next. Everybody moves when everybody moves. Shake, shake, shake. Oh, what you make of the type, but you will. No, no, no. Your only mistake is if you stand still. So shake, shake, shake. Oh, what you make of the break into. It's only up to you. It's only up to you. It's only up to you. It's only up to you.
Tira para atrás, tira para atrás, aparta, aparta, no, aparta. Para
atrás. Hòstia, sempre ho pensem des d'un punt de vista urbanita, no pensem mai que pot ser el tractor del pagès o una cosa d'aquestes molt malament.
No, 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 els tractors no fan aquest soroll com va marxar enrere.
Ja
no ho fan...
Recomo Segui News, avui molt breu, molt breu, molt breu. Només per anunciar-vos que vam recollir una mica la idea de la setmana passada de crear un teclat occità pel símbol del teclat de macOS 10 i ho hem aconseguit. Jo ho vaig intentar amb la bandera occitana clàssica, la que hi ha a la Wikipedia i altres jocs que pots trobar de format lliure. El problema és que no hi havia manera, quan la posava com a símbol de teclat a dalt de tot de la barra del Mac, semblava una bandera vermella, no? sense que es destaqués.
Sí, no es veia aquella floreta.
La floreta, exacta, occitana. Doncs gràcies a en Josep Ramon Garcia com a posada, que ens va passar una bandera correcta, doncs ja la tenim, ja és descarregat, descarregable. Trobareu les notes al programa 224 i allà us enllaçarà la guia de com heu de descarregar l'arxiu i posar la bandereta al teclat.
Estupendo.
Doncs això, te recomo Segui News, molt breu, molt breu, molt breu. Anem a la tertúlia.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Passió!
Por el jamón.
Home, no, això és una altra cosa.
Benvinguts tots a la tertúlia d'actualitat tecnològica. Aquest programa, o aquesta part del programa, la patrocina, com sempre, Càpside. Avui a taula en senyor Marc Alier.
Hola.
I qui us parla... Avui tenim
sí,
poca
i l'Eva s'ha anat a dinar.
Ha hagut de marxar a dinar. I en Tomàs Manzanares. Com sempre, us recordem que per qualsevol cosa, sigueu oients o sigueu emissores, ens podeu contactar a cultura@mossegalapoma.cat. cultura@mossegalapoma.cat. Us porto una cosa molt interessant que vull que comenci escoltant aquest anunci, només són 30 segons, aquest anunci d'Amazon Echo.
When it first arrived from Amazon, I didn't know what it was. What is it?
You'll see.
A ver, ¿qué es?
Is it for me?
It's for everyone. It's called Amazon Echo.
How's it going?
I'm just finishing up right now.
Is it on?
Oh, it's always on.
Sempre funciona.
Can it hear me right now?
Nope. It only hears you when you use the wake word we chose. Alexa.
Well, what does it do?
Alexa, what do you do?
I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists, and much more.
Awesome.
Huh. Awesome.
Alexa, awesome. Awesome. Amazing.
Molt bé, doncs la nena li diu al final al pare i el pare li diu, què pot fer? Posar música i posa música.
Això és algú... A veure, és una miqueta més del mateix, és un d'aquests trastos que t'escolta tota l'estona.
Sí. De fet, l'anunci aquest oficial ha tingut com dues parts. Una primera, que el mateix pare deia, si
sí,
ens escolta,
sempre ens està escoltant, i el van canviar.
El van canviar.
No, només ens escolta i només ens escolta quan diem la paraula clau, però ara, per sentir la paraula clau t'ha d'estar escoltant, eh?
Anem a riure una mica. Ha tingut tant èxit aquest anunci de l'Amazon Echo que és que, perquè no ho sapigueu, és com una mena de cilindre, eh?
És com un MacBook, és com un Mac Pro, eh?
És un Mac Pro, però bueno, val $199.
I 99 pels
Però escolteu un moment alguna de les paròdies.
Is it for me?
It's for everyone.
It's called Amazon Echo.
How's it going?
I'm just finishing up right now.
Can it hear me right now?
Yes.
Nope. Here's when you use the wake word we chose.
Alexa.
Well, what does it do?
Alexa, what do you do?
I can play music, help you buy things you don't need, and fill the gaping hole that you call your life.
Awesome. Alexa, play rock music.
Sí, traduïm, diu, per a què serveixes? Diu, serve, et puc posar música, et puc ajudar a comprar coses que no necessites i omplir un buit en aquesta cosa que tu anomenes a la teva vida.
Doncs espera, perquè aquest últim encara és més heavy. Un segon, només són 20 segons.
What is it?
You'll see. It's called Amazon Echo.
What does it do?
Alexa, what do you do?
Apparently listen to your stupid bullshit all day. Goddamn, how'd I get stuck with such idiots? Why don't you ask a real question, you dumbass?
Awesome.
Awesome.
Alexa, play rock music.
Ja està. Com traduiríem tota la sarta de tacos i de paraules malsonants que ha dit?
Però, bàsicament, la gent d'Amazon volen treure... O sigui, ja ho tenim amb Siri, ho tenim amb el Google, amb l'assistent de Google que porten els Android... Però és que aquest trasto porta 6 micròfonos d'alta qualitat i t'escolta a distància. És a dir, el Jeff Bezos sabrà quan et tires un pet.
Sí, sí, és brutal.
Directament. Però no oblidem que amb l'Xbox One, el Kinect, també està obert tot el dia i et veu.
Però no s'han encès les alertes quan hem vist aquest element que és com un robot que té tot el dia les orelles posades. Per cert, hi ha un altre projecte.
Home, que... almenys el Kinect li pots fer allò que fa la gent en les seves webcams, que li posa una enganxina davant perquè no hi vegi.
Sí, bueno, en els portàtils, que ho fem molts, que estem una mica ja...
grillats.
De la grillats. Hi ha un altre producte, que és amb la mateixa línia d'Amazon Echo, però que inclou enregistrament i captura de fotos i vídeo, flipa-lo, i amb ordres de veu igual, que es diu Jibo. Segons el seu fabricant, és el primer robot familiar. Jo vull fer una reflexió. He vist l'anunci de Jibo i m'ha cridat molt l'atenció una de les motivacions psicològiques que el fan servir, que és posar-lo al costat de persones grans que estan soles. I com és un aparell que tu li parles i l'aparell et respon perquè està connectat a internet, com has de fer un batut de no sé què? I el Jibo aquest et diu...
Res. Jo vull que em renti els plats, però no com que em renti els plats, que m'escombri i em fregui el terra, que em renti la roba, que me la planxi, me la plegui, me la posi a l'armari. Llavors parlem de robots domèstics. Mentrestant...
Fem una mica de futurologia. Tu els veus a casa?
A mi, si em renten els plats, em renten la roba i me la pleguen i me la posen a l'armari, ja, què he de pagar?
Però això vol dir que aquest ha sigut un dels èxits del Rumba. El Rumba està a les cases perquè neteja
el Rumba,
terra...
El Rumba, els pepos aquests que aspiren. Però això passa a l'aspira, no. Tu agafa un robot que realment et faci les funcions, diguéssim, de l'ara de la de fer feines, en pots carregar 6.000 euros. Perquè tu compta, si has de pagar perquè tu faci una senyora de fer feines o un senyor de fer feines o un porno xatxo que et vingui a casa, valen uns calés cada mes, l'amortitzes ràpid,
Sí, aquests només...
Ja poden ser cars, eh?
Aquests són un Siri connectat a internet que et contesta coses i et fan companyia.
O l'Aibo, que era un gosset, no... Jo vull això, que em planxin la roba, que me la pleguin, me la posin a l'armari, em fagin el llit... Això.
Jo
estic convençut, la gent pagaria molts duros.
Si treuen feina de casa, jo crec que sí.
Si fan això, tranquil, 6.000 euros, els paga ràpids, l'amortitzen en un any.
Bueno, el Amazon Echo val $199, els que us apunteu ara, perquè encara no està a la venda, el podeu obtenir per $99, i el Jibo aquest val gairebé $500, $499, ja no es pot adquirir, i està per developers, perquè hi ha tot un tema d'una API i tota una sèrie d'històries. En fi, recordeu que la tertúlia tecnològica us arriba gràcies a Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per a clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Avui he fet de cupa, una mica. Molt bé, la segona notícia o segona cosa de la qual hem de parlar avui també la tertúlia Mosegui és del malware aquest que es diu WireLurker. N'has llegit alguna cosa, Marc?
Bueno, bàsicament el que hi ha és que...
WireLurker.
És una manera de ficar, doncs, virus o software malintencionat dintre del teu iPhone a través del cable. Ja havíem vist l'any passat, bueno, la temporada passada, que ja corrien doncs, un bug de, diguéssim, bàsicament estructural del protocol USB que permet, diguéssim, hackejar una màquina a través del...
Saps també, per cert, vull agrair a l'Àlex Soler, de l'empresa Accent, que ha estat qui m'ha donat tota la informació detallada, que ara t'explicaré, de com funciona, com s'ha descobert i què fa aquest virus. Perquè l'ha estat testejant, ha estat informant i ha estat mirant coses.
De fet, venen, a Xina venen cables que ja aprofiten i, això, i tu endolles el cable i el cable t'està fotent.
També us volem comunicar que, a part de que us posarem l'enllaç en el lloc on es parla i on està tal, hi ha un GitHub, és a dir, hi ha un codi que tu te'l descarregues, l'executes en el terminal i és un wire lurker detector.
Detecta
si el teu... Només funciona... Sembla que de moment està per Mac, encara no està per Windows. Detecta si el teu Mac està infectat i, per tant, pots infectar en l'iPhone. Alerta perquè agafa dades de dades sensibles, perquè té permís de root, o sigui, té permís d'usuari. Neix al Mayari App Store. Neix a l'App Store xinès per aplicacions Mac. Flipante. Hi ha un App Store xinès. Jo no sabia que existia un App Store xinès per aplicacions
però,
Mac.
Però és d'Apple o...
Es diu Mayari App Store.
Però està integrat a dintre de l'OS?
No és d'Apple, però està integrat en el Mac.
O sigui, quan tu t'instal·les...
Ha de tenir un tipus de permís d'Apple, perquè jo crec que una cosa...
Sí, és una cosa, és una cosa entre Apple i els xinos.
Mm-hmm. També a l'Alex Lenz s'informava que és de la segona generació, de la segona família de malware que infecta a través de USB, que hi ha tota una línia de tot d'això. La primera generació de malware va reemplaçar els binaris dels fitxers infectats. Pot afectar, o sigui, el que infecta és els IPAs, saps? Les aplicacions de les quals fem nosaltres còpia de seguretat al nostre Mac o al nostre Windows, que sí. Després la restaurem quan fem la restauració de la còpia de seguretat. Aquests arxius de les aplicacions que són IPAs, el punt IPA,
sí.
Infecta allò. Infecta aquests binaris.
I quan allò es restaura la còpia de seguretat, nyaca.
Nyaca, puc. I, per cert, infecta tant a dispositius amb jailbreak com en dispositius que no tenen jailbreak. Per tant, no estem perquè utilitza certificats Enterprise. Aquests, o sigui, passa a través dels certificats Enterprise.
Però tu diries, i si sincronitzes per Wi-Fi?
No ho sé. Jo crec que si sincronitzes per Wi-Fi també actualitzes aplicacions. I...
Però si fas còpies de seguretat, si restaures una còpia...
Jo crec que ha de ser algú de permisos. No, jo crec que només per USB.
Doncs allò, sincronitzes per Wi-Fi, carregueu en l'outlet de la paret i ja està.
Bueno, que sapigueu que això, que us posarem l'enllaç a com detectar.
Sí, però fixa-t'hi una cosa, Tomàs. Mm-hmm. El problema que hi ha és que ara deien que estaven a punt d'haver-hi ja en el mercat venuts gairebé 1.000 milions de dispositius iOS. Això fa que sigui un target, que sigui un objectiu doncs per hackers i per gent que vulgui, vulgui fer un atacs i obtenir informació, fer tots els calés. Mm-hmm. Clar, és un objectiu bestial. 1.000 milions d'aparatos. Que potser doncs, els tindran 600.000 milions de persones.
Inclús amb
i el sistema operatiu i el sistema operatiu s'actualitza anualment, amb la qual sempre hi ha coses noves i forats per on es poden ficar. Mm. I cada vegada la plataforma, encara per definició, cada cop és menys segura. Perquè és més llamina. Ficar-t'hi abans, el Mac... A veure,
perdona,
és difícil, tinc de virus, però és que també era un objectiu més
parlar mossegada poma
menys
de Mac,
atractiu.
A l'any 2007, érem un percentatge molt petit del mercat d'ordinadors domèstics. Ara està, en alguns països...
Creixent.
No, està arrossant el 30%. Ara, és el que em deia l'Àlex, em feia aquesta reflexió, és que ja surt a compte. O sigui, tinc un tipus d'ordinador que té sempre el mateix hardware, que té sempre el mateix, que té el mateix sistema operatiu. Si lo peto pa todos. I amb un 30% d'ordinadors iguals, em surt molt a compte.
És un objectiu de mine. I a més, que segurament és gent que pot tindre un poder adquisitiu superior a la mitja.
Clar. Per tant, m'interessa pillar-los la visa, pillar-los les dades personals, pillar-los...
Doncs com diria molts que jo em conec, instal·leu-vos Ubuntu.
Sí, bueno, tampoc estàs lliure de polvo i paja, senyor? Bueno, i molt ràpid, per abans d'acabar la part de...
Doncs, escolta, Slackware, lo bestia o... Debian.
Com los machotes.
Debian, com los machotes. Machotes de veritat.
Vale, una cosa que vaig deixar d'esmentar la setmana passada i que si no la dic ara en Carles Caño ens pagarà, diu que recordem que l'Android Lollipop permet per primer cop eliminar les aplicacions preinstal·lades de les operadores en telèfons Android. que se puede. Sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede.
Si aconsegueixes instal·lar l'Olipop en el teu mòbil.
Ah, home, exacte.
Que sabem que es poden instal·lar en tots els mòbils.
En tots, sí.
Ja, ara em falta en Raúl.
Oh, falta en Raúl. Ara sí, cau. És que no, si no està ell, no té gràcia. No té gràcia, diu. No el provoquem.
No té gràcia, diu.
A les propostes mosseguis que anem. Guai, propostes, m'ho seguis. Volies parlar del batiscafo en el mar. Ja et faig jo de secretària, Marc.
Sí,
és el meu signo, fer-te de secretària.
Ja ni me'n recordava, sí.
Tinc dues coses teves, com te les tinc que fer jo. Bueno, en fi, llibre, és que tens un llibre, vinga.
A veure, és un llibre de contes que ha estat creat en diversos autors des del País Valencià. Hi ha la versió en castellà i la versió en català. Tenen la web, el batiscafo en el mar. Són llibres...
És molt xulo.
Amb unes il·lustracions molt xules, fetes com si fossin fetes pels nens. A més, organitzen tallers en els que es fan expliquen els contes i tal. El llibre és preciós, mireu-vos la web i val la pena.
En el mar. Vale, i després una altra vez, continuo fent de secretària. El món s'ha quedat sense benzina, com arrencar un nou model econòmic. Això és una conferència d'en José Cabré i l'Antonio Turiel.
Sí, l'Antonio Turiel ja ens havia parlat en José Cabré, perquè l'Antonio Turiel havia anat al programa d'en Jaume Barberà del Peak Oil.
Sí, perquè aquest senyor és un investigador del CSIC.
Exacte, i part del Peak Oil, allò que és aquell que diu que la màxima producció d'oli que tindrem en la història ja ha arribat, el Peak Oil ja ha arribat, doncs hi haurà una conferència el dia 19.
Seria bé tenir aviat el José, perquè si us heu fixat, el preu de la benzina ha estat baixant aquestes últimes mesos i setmanes, vull dir que això del Peak Oil no té res a veure amb el preu.
Però hi ha elements conjunturals de política global, bé, ens ho explicaran. A la sala d'actes de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, al Campus Nord, a l'edifici B6, el dia 19
de novembre, correcte,
a les 11 del dematí.
No, de 12 a 1.
De 12 a 1.
De 12 a 1 i mitja.
De 12 a 1 i mitja. I a més estem parlant amb el José Cabré, que potser ell i l'Antonio vindran a parlar-ne a Mossega la Poma.
Perfecte. I ara vaig jo amb les meves, si no tenies res més en el...
En tinc una després.
Vale, doncs després l'acabes, la remates. Jo us recomano una visita guiada. Una ruta colombina per Barcelona. Què coi va fer Cristòfol Colom a la ciutat de Barcelona? Espera, abans de posar-ho per dir. Aquesta ruta la fa en Jordi Bilbeny i en Pep Maioles. Al Jordi Bilbeny li he enviat un correu aquest matí convidant-lo que vingui a Mossegar la Poma, després us explico per què. La data és aquest dissabte 15 de novembre, de 10 a 2, val 20 euros, és a dir, tot el matí amb una visita guiada, i ho patrocina l'Institut Nova Història, que és del que vull parlar a Mossegar la Poma aviat. També d'ells, i és la segona proposta a Mossegar, un documental que és de pagament, que és a Vimeo On Demand. Jo no sabia que existia Vimeo On Demand.
D'alguna manera han de monetitzar la plataforma, no?
Sí, a més d'alta qualitat, Doncs aquest documental es diu Desmuntant Leonardo da Vinci. El produeix gent de l'Institut Nova Història i val 2,95 el visionat, 6,95 la descàrrega.
I bàsicament què fan? El foten a parir?
No, expliquen... Bueno, mireu-vos el tràiler, us posaré el tràiler de Desmuntant Leonardo. Jo no he tingut temps de pagar els 2,95 euros per visionar-lo, però ho faré, ho faré segur. Acabes tu amb
l'altra. Jo tinc una proposta. Precisament parlant d'això de l'storytelling corporatiu, hi ha una pel·lícula que he vist aquest cap de setmana, feia temps que la volia veure, que és la pel·lícula The Internship, que és una pel·lícula de l'Owen Wilson i un altre còmic d'aquests americans, però que bàsicament és una pel·lícula, diguéssim, on Google es dedica a explicar el seu storytelling corporatiu per explicar qui són com a companyia, com tracten la gent i què és el que fan per la societat. No té res a veure amb el Larry Page de Doctor Maligno, però és bastant interessant perquè és un exemple de storytelling i explica bastant, i a més la vaig estar mirant i jo no vaig captar cap cagada monstruosa informàtica que acostuma a passar quan els de Hollywood fiquen fan informàtica pel món. En general és pràcticament tot igual. L'única cosa que hi ha és allò que fan servir aquestes pissarres Velleda transparents que no he vist ningú que faci servir en el seu fora de pel·lícules.
Bueno, i com nosaltres que fem servir micros que no parem de donar-los cops. La setmana vinent... Sí, marxem. La setmana vinent a Mossega la Poma serà un honor tornar a rebre el professor Jordi Delgado, que vindrà acompanyat d'un participant de la darrera Crypto Party, on ens parlarà de hacking i de criptografia a banda de temes d'actualitat tecnològica, que tot això ho podeu escoltar com sempre la setmana vinent a Mossega la Poma. Ho dic jo? Sí? Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees. Mantingueu-vos en contacte sempre amb nosaltres al correu electrònic cultura@mossegalapoma.cat, ja sigueu individuos o ja sigueu emissores. I us podeu seguir també a Twitter.
I si podeu convertir-vos en supervillanos, no ho dubteu. Feu.
Fins la setmana vinent. Adéu-siau.